El ple municipal ratifica que el Consorci per la Reforma de la Gran Via també sigui dels barris del Samuntà. Aquest canvi de nom i estatuts té com a objectiu ampliar l'objecte, les finalitats i l'àmbit d'actuació del Consorci a la cohesió social i urbana dels barris del nord de l'Hospitalet. Pel que fa a l'apartat d'emocions, va començar amb polèmica. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que ha donat de si aquest ple municipal d'aquest mes d'abril. Abans fem una ullada d'altres titulars d'aquesta jornada. Comencem. Els sindicats de l'Hospitalet participaran aquest 1 de maig en les mobilitzacions de Barcelona per defensar els drets laborals, socials i democràtics, com fan cada any. Unes mobilitzacions marcades per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Aquest cap de setmana torna el Retro Barcelona a la Farga Centre d'Activitats, un saló que busca reivindicar i divulgar la tecnologia i la cultura dels videojocs dels anys 80 i 90. L'èxit de la darrera edició ha fet que enguany els organitzadors hagin apostat per ampliar l'espai. I en esports ens centrarem en el bàsquet territorial de la ciutat, que encara la darrera jornada de competició. Molts equips ja tenen els deures fets, mentre que d'altres tenen encara oberts els seus objectius. De seguida els repassarem. El ple municipal d'aquest mes d'abril, que va tenir lloc ahir, es van aprovar diverses mocions. Tot i així, aquest apartat de la sessió plenària va començar amb polèmica.
Que aquesta serà la darrera intervenció del grup municipal socialista en el ple d'aquesta tarda. Els hi hem plantejat al llarg de tot el matí ajornar, deixar sobre la taula la totalitat de les mocions i ho han desestimat.
Amb aquestes paraules, el portaveu del grup municipal del PSC sorprenia la resta de regidors. Socialistes i oposició no han arribat a un acord per deixar sobre la taula les mocions d'un ple que se celebrava un dia després de l'apagada elèctrica i que va suposar que treballadors públics i equip de govern treballessin fins a altes hores de la matinada.
Pels diferents grups de l'oposició, la gestió fins a altíssimes hores de la matinada de la incidència gravíssima, com mai a la història de la nostra ciutat, que es va produir, no és motiu suficient per plantejar-nos d'una vegada per totes a qui interessen segons quins debats i a segons, el que és pitjor, a segons quines hores s'acaben.
I per mostrar el seu rebuig al desacord, els socialistes no van intervenir i van votar de forma negativa totes les mocions. L'oposició va criticar l'actitud de l'equip de govern. Van explicar que havien ofert alternatives abans del ple per celebrar un altre dia o deixar les mocions per un ple extraordinari.
El nostre portaveu, Jaume Graells, ha proposat que anul·léssim el ple i que el poguéssim convocar 24 hores més tard, cosa que vostès s'han negat a realitzar i a trobar altres solucions. I el que no podem fer és la ciutadania que està esperant respostes que vostès neguin que puguem debatre aquells temes que han portat i que ens han demanat que nosaltres els portéssim al ple.
La solució que se propuso, que era convocar un pleno extraordinari, ustedes se han negado en banda, lo que ustedes proponían no era llegar a un acuerdo, era un trágala, o esto o nada. Pues bueno, pues nada.
Pues si vamos con todo el pleno, no entiendo por qué ahora ustedes hacen este teatrillo dejando entrever que somos insolidarios con los funcionarios de esta casa.
En el que sí que van coincidir govern i oposició va ser en la felicitació als treballadors públics, com per exemple la Guàrdia Urbana o Protecció Civil, que van allargar les seves jornades laborals per garantir l'atenció a la ciutadania durant l'apagada elèctrica.
Després d'aquest desacord es van procedir a encetar l'apartat d'emocions, on es van aprovar diverses relacionades amb el treball digne, l'educació, la mobilitat, la rehabilitació urbana i l'accés a la cultura.
Pel que fa a les mocions conjuntes, s'han aprovat tres. La primera en commemoració de l'1 de maig, la segona per demanar millores en Rodalies i el soterrament de les vies a l'Hospitalet, i la darrera per refermar el compromís de la Generalitat i l'Ajuntament en les obres de construcció de l'Institut Escola Pere Lliscart.
Però perquè aquests acords que han arribat després de setmanes de lluita siguin compromisos ferms, cal que avui s'aprovi aquesta moció i que realment comencem a convertir les paraules en fets. Gràcies.
A iniciativa del grup municipal del Partit Popular s'han aprovat 6 mocions. Per la millora de la plaça situada al final del carrer Sant Joan. La segona per la dignificació d'un solar al costat de l'Hospital de Bellvitge. I una tercera per posar en marxa un pla antigrafits no autoritzats.
Pedimos que se lleve a cabo pues una campaña intensa de controles, de sanción a todas aquellas personas que no están siendo cívicas y que, por tanto, están llevando a cabo un comportamiento que perjudica a todos.
També a petició dels populars s'han aprovat les mocions per dinamitzar els mercats municipals, per millorar la gestió dels habitatges de lloguer social i la darrera, per la gratuïtat dels concerts de les festes de primavera. Per part de l'Hospitalet en Comú Podem han tirat endavant dues mocions. La primera per la intervenció urbanística a les cornisses de la Torrassa i les Planes i la segona pel compliment del Pla de Biblioteques.
Proposem novament accelerar la reobertura de la biblioteca del barri de Santa Eulàlia, iniciar el procés de construcció de la de la Florida, fer les obres d'ampliació, millora i reparació resultat del Pla de Biblioteques 2023-2028, posar els recursos necessaris per cobrir les baixes de personal auxiliar de biblioteques.
A iniciativa d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa s'ha aprovat una moció per elaborar un pla de xoc pels quioscos de l'Hospitalet.
El ple municipal d'aquest mes d'abril també ha ratificat el canvi de nom i la modificació d'estatuts del Consorci per a la Reforma de la Gran Via. Així, l'organisme passa a denominar-se Consorci per a la Reforma de la Gran Via i també del Sant Muntà a l'Hospitalet. Aquesta modificació ha comptat amb els vots favorables del PSC, l'Hospitalet en Comú Podem i Vox.
El Consorci per a la Reforma de la Gran Via amplia la seva zona d'actuació al Sant Muntà, a la zona nord de la ciutat. Així ho ha ratificat el ple municipal, que ha aprovat el canvi de nom i estatuts, perquè així també recullen els seus objectius no només la part urbanística, sinó també la cohesió social.
Incorporant en els seus objectius i operacions la motivació social, com deia, no només urbanística, i poder operar també a la zona del Sant Muntà i no només, com venia resultant fins ara, a la zona de la Gran Via.
Amb aquest canvi també es consolida l'entrada del govern català al Consorci. Serà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui presidirà l'òrgan amb una participació del 50% entre Generalitat i Ajuntament de l'Hospitalet. La majoria de formacions polítiques s'han votat a favor del canvi, tot i que amb reticències.
Sí, hay un aspecto que nos genera dudas, preocupación, que es la adscripción explícita del Consorcio a la Generalitat. Al depender directamente de la Generalitat, vemos que el control local sobre decisiones clave que afectarán a nuestra ciudad puede verse debilitado.
Esperem que aquest consorci, si s'utilitza bé, sigui un instrument per a millorar. Per això votarem a favor, perquè tot i la recança pel que ha passat, no volem ser obstacle per a la millora.
El Consorci per la Reforma de la Gran Via ha estat l'òrgan que ha impulsat el PDU Biopol Gran Via. Ara serà qui també encapçali el Pla d'Actuació Integral al Sant Muntà i que es presentarà a la propera convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat.
En l'apartat de participació ciutadana van haver-hi diferents intervencions. Amb motiu de l'1 de maig van prendre la paraula els coordinadors locals dels sindicats de Comissions Obreres i la UGT. Tots dos han estat acompanyats dels representants del Comitè Unitari dels Treballadors Públics de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que han reivindicat més recursos i millores laborals.
Desde el Comité Unitario consideramos que se deben abordar urgentemente la falta de personal que afecta a numerosos servicios municipales. También es imprescindible poner en marcha un plan serio de mantenimiento y mejora en los edificios y las instalaciones municipales. Y en cuanto al convenio colectivo, no podemos seguir anclados en un texto en el año 2016. Exigimos el inicio inmediato de negociaciones.
Y es que al final no tenemos una buena planificación y eso lleva consigo pues, que la situación en todas las áreas es insostenible. Porque, por ejemplo, en personal, ¿quién va a hacer los trámites para poder darle personal al resto de áreas? Si tampoco tiene personal, el área personal.
També va prendre la paraula la presidenta de la FECEAL, Laura Toche, per denunciar l'incident que va ocórrer a l'acte del Dia d'Andalusia a l'Hospitalet. Van denunciar que representants de Vox van faltar al respecte al pare Enric Canet, que oficiava la missa rociera.
El diputado que lo increpó durante el sermón era la primera vez que estaba presente en la misa romera. Y todos ellos aprovecharon el final de la misa para ir, de malas maneras y con actitud poco respetuosa, a reprender al padre Enric Canet por su sermón. Desde la FECEAL queremos denunciar los hechos antes explicados y queremos manifestar nuestra total disconformidad y rechazo con lo que ocurrió el pasado domingo 23 de febrero.
Per últim, l'entitat Foment de la Informació Crítica, FIC, va intervenir per demanar millores en el reglament de participació ciutadana, ja que afirmen que han tingut dificultats per cedir la paraula a altres entitats en el ple. Demanen millores en la reforma que s'està donant a terme en el reglament.
El que s'ha fet fins ara ha estat justament tot el contrari, desincentivar i no fer cas, i per tant el reglament de participació s'ha convertit en un instrument més de propaganda sense utilitat pràctica. El que nosaltres defensem, per tant, és treballar sobre el redactat del reglament i en aquest sentit FIC s'ha compromès a lliurar esmenes concretes als articles del reglament.
Fent-se ressò de les queixes d'un sector dels paradistes, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha reclamat avui en roda de premsa al govern municipal del PSC mesures urgents per solucionar les mancances estructurals que es perceben a Mercadors Belvitge. El portaveu Jaume Graells ha explicat que aquestes mancances no són només per manca de manteniment, sinó ha dit que són de caràcter estructural, com les goteres que pateixen les parades i, sobretot, l'estat molt precari d'algunes vigues. A més, els envans i el terra d'algunes parades presenten una escletxa de separació. Un sector de paradistes també denuncia que una de les portes de l'entrada de mercaderies no funciona des de fa mesos i que hi ha gent que entra al mercat per aquesta porta sense prou seguretat. Els republicans reclamen així una intervenció urgent per evitar que Mercadors Belvitge es continua degradant.
Som la ciutat amb més comerços i parades de mercat tancats, un 30%. Això és insostenible. Els problemes de burocràcia que pateixen els paradistes que volen instal·lar-se en el mercat. La manca de manteniment, com es pot veure avui, i només cal mirar les imatges. L'Ajuntament no està assumint la seva responsabilitat ja en fer reformes estructurals. Després de molts anys es necessiten aquestes reformes estructurals.
A motiu de l'1 de maig, els sindicats de l'Hospitalet ja han fet públics els seus manifests per viure un dia de reivindicació marcat per la reducció de jornada laboral a 37 hores i mitja. Entre les reclamacions de Comissions Obreres i UGT, demanen mesures efectives contra l'estat de l'habitatge o la revisió de la normativa laboral respecte a la intel·ligència artificial.
Els sindicats de l'Hospitalet participaran aquest 1 de maig en les mobilitzacions de Barcelona per defensar els drets laborals, socials i democràtics com fan cada any. Unes mobilitzacions que enguany venen marcades per la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja.
Aquesta li hem titulat Protegir, perquè hem de protegir aquests drets. Hem avançat en els últims anys en millorar les lleis en reforma laboral. Per tant, hi ha una voluntat de la gent treballadora de treballar menys hores, però no per ser menys productius, sinó per ser més productius, però necessitat de treballar menys hores tal com es treballa a molts països d'Europa.
Per la seva banda, UGT també recorda que s'ha de treballar per millorar la salut laboral i els drets dels treballadors i treballadores.
Destacar el tema de que la salut laboral, la prudència i tot el que són els elements bàsics de cuidado en els puestos de trabajo no s'estan complint. Ara tenim unes mobilitzacions en una empresa d'Hospitalet, que és Noster, l'antigua Cresa, de ascensores, hay elementos de salud laboral que no se están cuidando, no se están respetando.
D'entre les reivindicacions dels sindicats per a la jornada de l'1 de maig, també posen en relleu la importància del sindicalisme com a eina imprescindible per a la justícia social i la democràcia.
Ens agradaria també que aquest 1 de maig, evidentment, fos un reflex del que som, d'una classe treballadora diversa, d'uns sindicats feministes, uns sindicats enfrontats a la realitat per transformar-la i que tenim en compte totes les diversitats que existeixen a la nostra població.
Per aquest motiu, des dels sindicats esperen que tots els treballadors i treballadores s'hi sumin a una jornada que, davant l'individualisme imperant en la societat, promou la cooperació col·lectiva.
La suma d'individus sempre hace que les idees i que les propostes lleguen a su término. Los trabajadores, yo creo que después de 200 años casi, de activamente trabajar los sindicatos de clase, pues creo que hemos aprendido que la unidad en estos casos es fundamental.
Nosaltres, el nostre poder és el col·lectiu i el poder és organitzar-nos com a sindicats, organitzar-nos en àmbits d'esquerra, organitzar-nos en elements, iniciatives de transformació social. El sindicalisme de classe és el sindicalisme que realment vol canviar la societat.
La denúncia en contra de les guerres i ocupacions a Gaza i Ucraïna o la demanda de mesures concretes per garantir salaris dignes, habitatge assequible i igualtat de gènere també seran algunes de les reclames del pròxim 1 de maig.
La política d'aranzels que ha instaurat el president dels Estats Units, Donald Trump, marcant l'inici d'una nova etapa de competència comercial a nivell global. Les mesures aranzelàries ja comencen a tenir les seves conseqüències en algunes empreses de casa nostra. És el cas de Tempel Group, ubicada al carrer Cobalt.
Tempel Group, amb seu a l'Hospitalet, és una empresa internacional que treballa en diferents països del món, un d'ells Estats Units. Pels seus clients nord-americans, fan la customització d'armaris RAC i murals pel control de les plantes fotovoltaiques. Els armaris es munten a la planta que tenen a Monterrey, Mèxic. La política d'aranzels de l'administració Trump ha dificultat el seu negoci a Estats Units, amb una pujada de preus a les matèries primeres que suposa un augment en el preu del producte final.
Bueno, clar, pujada de preus. Al final nosaltres no som fabricants, som distribuïdors. Tot el producte el portem d'Àsia i en aquest cas tots els equips muntats els portem de Mèxic. Llavors el tema del tram crec que ha posat una moratòria, però Mèxic i Canadà ho ha posat des del dia 4 de març. Llavors ens ha posat arancels del 25% i evidentment ens afecta.
Aquesta nova política proteccionista dels Estats Units està desencadenant una guerra comercial a nivell global amb repercussions rellevants en el comerç i en el creixement econòmic mundial.
Està afectant primer les empreses nord-americanes, les està perjudicant, però està perjudicant el comerç mundial, està fent una guerra comercial entre països que no existia, és a dir, hi han d'haver aranzels, evidentment, però també s'ha de respectar una mica el negoci global o el business global, no? Que aquest home no ho està fent, és per real decreto poso una mida i per real decreto pongo otra, sense tenir en compte una mica aquestes relacions que hi han d'haver entre països.
Des de Tempel Group, com moltes altres empreses catalanes, es van avançar els plans de Trump i van enviar el producte a Estats Units abans que implantessin els aranzels. I una altra part dels productes han parlat amb els seus clients americans per assumir conjuntament els costos.
Els alumnes de segon de realització i de producció d'IFP de Planeta han emès durant 24 hores continguts realitzats pels propis estudiants amb l'objectiu de recrear la dinàmica d'una cadena de televisió en viu, una experiència pràctica i única pels estudiants.
24 hores de directe com si fos una televisió real. Aquesta és la prova de foc dels alumnes del grau de realització d'audiovisuals i espectacles de l'IFP a l'Hospitalet. Durant la missió s'encarreguen de dirigir els programes, preparar els platós, gravar i fer tota la feina televisiva que s'ha pogut veure a Twitch entre ahir i avui.
És una passada perquè ens han donat l'oportunitat de fer això i la veritat que és una passada. Crec que sortirem molt preparats, és un projecte molt guai, que al final ens convertim en una televisió, són 24 hores en directe, i serà molt aprofitable aquest treball. Sí, sí, està sortint molt bé.
L'estrena televisiva busca posar els estudiants en una situació realista, imitant el que farien en una cadena real.
I també és una oportunitat molt bona perquè de cara a un futur a ti et donaran un equip que tu no ni coneixes ni res perquè ens hem mesclat entre, o sigui, ens hem barallat entre matins i tardes, i clar, hi ha gent que nosaltres no coneixem. Llavors també és això de provar amb gent que tu no coneixes ni saps com treballen i sortir el teu projecte que has estat tu mesos amb un equip que s'ha incorporat molt més tard.
Sí, és un xoc. O sigui, fer això de sobte, veus que tot el que has estat treballant, no, des de l'ordinador es fa realitat i és molt guai, la veritat.
Els alumnes proven en el projecte allò que es volen dedicar en un futur. Alguns s'ho prenen tan seriosament que estan 24 hores desperts pendents de la missió.
L'objectiu, diguéssim, d'aquesta pràctica final, d'aquest una era que cadascú pogués sentir-se còmode fent el que li agradés, una retransmissió esportiva, una retransmissió d'un event, un programa d'humor, i crear aquest concepte de canal, no? S'han juntat, diguéssim, els dos grups, un de matí i de tarda de realització, amb el grup de producció. També l'objectiu era aquest de treballar en equip, no? D'aconseguir fer pinya i crear això, un canal de televisió a l'USO, 24 hores de transmissió.
D'aquí uns mesos començaran a demostrar el seu talent a televisions reals.
Aquest cap de setmana el recinte Firal de la Farga es convertirà en el paradís dels amants dels videojocs clàssics amb el retorn de Retro Barcelona, la fira dedicada al videojoc vintage. Més de 6.000 metres quadrats plens de màquines recreatives, consoles d'època i ordinadors antics que oferiran una autèntica experiència retro.
Considerada una mostra de referència a nivell estatal, Retro Barcelona busca reivindicar la tecnologia i cultura dels videojocs dels anys 80 i 90, que van posar les bases d'una indústria multimilionària. Els visitants podran gaudir de centenars de dispositius històrics, conèixer el seu funcionament i descobrir l'impacte social que van tenir en el seu moment. Degut a l'èxit de les darreres edicions, els organitzadors han apostat per ampliar l'espai.
Tiràvem una miqueta la casa per la finestra, no? I diem, vinga, ampliem l'espai, perquè la darrera edició, l'any passat, ja vam veure que venia molta gent i es quedava allò una miqueta justet. Eren 5.000 i aquest any hem dit, va, doncs fem 6.000, no? 6.000, això implica doncs, posar més contingut, posar més màquines, més recreatives, xerrades, o sigui, el que sempre agrada a la gent, però... Bueno, més.
Enguany, la fira dedica especial atenció als primers jocs de PC i ret homenatge a l'empresa hospitalenca Gaelco, pionera del sector a Espanya i que recentment ha tancat després de 4 dècades de trajectòria.
El 40 aniversari de l'empresa que es diu Gaelco, d'aquí, precisament d'Hospitalet, que va fer, per exemple, el mític World Rally o el Radical Bikers, per exemple, 40 anys també de Mario, 25 anys de Sims, per exemple.
A més de l'exposició, Retro Barcelona oferirà activitats per a tots els gustos, conferències, tornejos, un mercat de col·leccionistes i fins i tot un trivial musical per posar a prova els coneixements dels assistents.
Aquelles màquines, aquells jocs amb els que vam créixer i que ens porten tan bons records, no? Et diria que està destinada a un públic doncs, entre uns 20 i 50 i pico, però cada any agafem noves generacions, és a dir, aquells que tenen 30 anys, que venen amb els seus fills, els fills també s'enganxen amb aquells jocs que jugàvem nosaltres. Tu els hi poses un Mario o un Sonic i ben bé que s'enganxen.
Les entrades per accedir a l'esdeveniment ja estan a la venda, amb un preu de 15 euros per dia o 25 euros pel cap de setmana complet. L'entrada és gratuïta per als menors de 5 anys, una cita imprescindible per a tots aquells que volen reviure la màgia dels primers videojocs.
El Centre d'Art Tecla Sala exposa l'obra guanyadora de la 10a edició del Premi de Videocreació impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat, el LUP Barcelona i la xarxa de Centres Territorials d'Arts Visuals. La videoinstal·lació és obra de Núria Güell i reflexiona sobre la responsabilitat de la cultura en la relació a l'ideal d'amor romàntic.
La videoinstal·lació de Núria Güell complementa una investigació que va començar amb l'obra Paraules d'amor que va fer pel Teatre Nacional de Catalunya. Llavors es va fer una lectura de poemes d'amor escrits i llegits per persones que havien matat per amor o havien posat la seva vida en risc per amor.
Que vaig buscar pel territori espanyol com 9 persones en aquell moment que haguessin passat per aquesta situació i els hi preguntava això, que m'expliquessin just sobre aquell moment on tot la seva passió, l'amor, es convertia en el seu revers, o sigui, amb odi, amor, amb violència. I a partir d'aquesta acció, mentre l'estava fent, alhora jo tenia converses amb una psicoanalista, un detectiu privat especialitzat en crims i una criminòloga. I a partir d'aquestes converses amb ells, com per entendre més doncs aquesta relació de la passió i la mort, a partir d'aquestes converses és que he acabat fent el videoassaig.
A Núria Güell li interessava, però, analitzar quina és la responsabilitat de la cultura en relació a l'ideal de l'amor romàntic i ho ha fet a través de les cançons populars d'amor amb les que ha crescut i que li han permès veure quin és l'ideal d'amor que ens inculquen.
Bueno, una de les coses que em sembla que opera és que moltes vegades quan diem t'estimo, en veritat el que estem dient és vull que m'estimis. En veritat té a veure amb l'un, amb un mateix. Llavors em sembla que això és una gran confusió, que té a veure més amb demandes que no amb el donar.
Durant la inauguració de l'exposició Paraules d'amor, un assaig sobre les passions de Núria Güell, també s'ha presentat la publicació que repassa les obres guanyadores i els artistes premiats en els 10 anys del Premi de Videocreació. A més, s'ha donat a conèixer la guanyadora de l'11a edició del Premi, l'artista barcelonina Júlia Montilla.
El bàsquet territorial de la ciutat encara la darrera jornada de competició. Molts equips ja tenen els deures fets, mentre que alguns altres tenen encara oberts els seus objectius.
Temporada pràcticament finalitzada en el bàsquet català. Els equips de l'Hospitalet afronten l'última data de competició regular i, en general, molts ho fan amb la tranquil·litat d'haver complert els seus objectius. És el cas del Tecla Sala a la Supercopa masculina, amb la salvació aconseguida des de fa setmanes. El conjunt de Cristian Gómez ha flirtejat amb l'ascens, però finalment seguiran a la màxima categoria catalana. Una divisió per sota, a Copa Catalunya masculina, l'Aico i Blanc necessita guanyar l'última jornada i que el Picat i Prat B perdin. complicat però no impossible per a l'equip de Xavi Rego.
Crec que la temporada és molt bona. Jo crec que la temporada passada vam fer una temporada excepcional, vam quedar segons amb un equip totalment nou. Aquesta és la segona temporada, hem renovat a 6 jugadors i 6 jugadors nous. Estem amb opcions de quedar entre, segurament entre els 4 o 5 primers. Jo crec que la valoració és molt bona i el treball està molt ben fet a partir d'aquí. Però bueno, quedarem més amunt o més avall, depenent dels resultats. La categoria és molt complicada.
A primera catalana femenina hi haurà derbi entre Joventut Hospitalet i AS. Les de les Planes faran fase d'ascens, mentre que les de Santa Eulàlia ja estan salvades. L'altre equip de grup, el CB Sant Josep Obrer, ha perdut la categoria. A primera catalana masculina, el Centre Catòlic ha aconseguit la permanència, mentre que l'AS, després de la derrota el passat dissabte, ja sap que serà segon. Tot i que les bases de competició marquen que només el campió puja, és molt probable que l'equip d'Alfonso Navarro també assoleixi l'ascens a Copa Catalunya Masculina.
También viene de las ligas de arriba, de los equipos que abajan catalanes a las ligas catalanas, y parece ser que se van a mantener, después hay más opciones de poder subir quedando segundos. Ahí está, también somos un equipo que hemos partido a partido, nosotros ya la intención quedar cuanto más mejor, pero tampoco pensábamos quedar segundos con sinceridad, ni pensábamos incluso opciones de primero.
Entre els altres equips que juguen el seu futur aquesta setmana, destaca el CB Bellvitge Negre i el Tecla Sala B, que busca la salvació a primera territorial masculina. Tenen opcions encara de pujar, tot i que remotes, l'AEB Sport a la segona territorial masculina i el CB Hospitalet B a tercera territorial.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple municipal ratifica que el Consorci per la Reforma de la Gran Via també sigui dels barris del Samuntà. Aquest canvi de nom i estatuts té com a objectiu ampliar l'objecte, les finalitats i l'àmbit d'actuació del Consorci a la cohesió social i urbana dels barris del nord de l'Hospitalet. Pel que fa a l'apartat d'emocions, va començar amb polèmica. Els sindicats de l'Hospitalet participaran aquest 1 de maig en les mobilitzacions de Barcelona per defensar els drets laborals, socials i democràtics com fan cada any. Unes mobilitzacions marcades per la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja. I aquest cap de setmana torna al Retro Barcelona, a la Farga Centre d'Activitats, un saló que busca reivindicar i divulgar la tecnologia i la cultura dels videojocs dels anys 80 i 90. L'èxit de la darrera edició ha fet que enguany els organitzadors hagin apostat per ampliar l'espai. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elecdigital.cat. Que vagi molt bé.